Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Després d'un cap de setmana intens pel que fa a la informació esportiva, en futbol el Barça ha tancat la seva classificació per la Champions de la propera temporada amb victòria 1-2 al camp del Betis, amb gol d'Alba en temps d'afegit. L'objectiu de mínim s'ha complert, ara el proper objectiu és mirar d'acabar segon per poder disputar la Supercopa d'Espanya la propera temporada. Demà el Barça podria fer un pas definitiu per aconseguir-ho si derrota el Celta a l'estadi del Camp Nou, que tenim lliga entre setmana. El gran objectiu, però, ha de ser el de jugar millor a futbol. Ja tenim llista de convocats pel partit de demà contra el Celta. Torna Ter Stegen. Recordem que causa baixa Busquets per sanció. De seguida escoltarem a Xavi, que ja ha parlat en la prèvia del partit i ho ha fet molt en clau de futur. L'Atlètic de Madrid ha donat un pas de gegant per jugar a la Champions també la propera temporada, després d'endur-se el derbi madrileny 1-0. Davant d'un Real Madrid ja amb el cap més enfocat a la final de la Lliga de Campions del dia 28 davant del Liverpool. A l'Espanyol només va poder empatar a 1 a Cornellà al Prat davant d'Osasuna i no pot dir encara que matemàticament estigui salvat. Nico Melamed, que va entrar a la segona part, va ser el millor del partit. Raúl de Tomás va començar el partit a la banqueta, va jugar a la segona part dimecres, toca visitar el Alavés. A segona divisió avui juga el seu partit al Girona, que rep el Tenerife a partir de les 9 de la nit. El Tenerife ha estat 2 punts per sobre a la classificació. En bàsquet no ha pogut ser. El Manresa s'ha quedat a les portes de poder aixecar el seu primer títol continental. Va perdre la final de la Champions davant del Tenerife per 87-98 a Bilbao. Toca treure's, però, el barret amb la temporada que està fent el Manresa, temporada que encara no s'ha acabat, perquè el Manresa disputarà el play-off a la Lliga CB. El gran nom propi, però, del cap de setmana és el de Carlos Alcaraz, que ha guanyat a l'Open de Madrid de tennis, eliminant a Rafa Nadal en quarts de final, a Djokovic en semifinals i a esborrant de la pista Zverev a la final. Es situa Alcaraz al número 6 del món, ha renunciat a Roma per enfocar-se en Roland Garros, que comença en 2 setmanes. Alcaraz ha explotat definitivament i crec que resulta evident que si no passa res d'estrany, estem davant d'un futur número 1 mundial. En hoquei patins, el Barça campió de la Copa del Rei, derrotant a la final el Reus per 4-0, mentre que el Manlleu guanya la Copa de la Reina superant el Palau a la final, que es va resoldre per penals. I en Fórmula 1, Verstappen s'emporta el Gran Premi de Miami, Carlos Sainz tercer, Alonso 9è, Leclerc continua liderant el Mundial. Propera cita, Barcelona, Montmeló, Gran Premi d'Espanya, el proper diumenge, dia 22, el dia 22 de maig. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb la parella mítica i habitual dels dilluns, el Minguella i el Poli Rincón, i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. Us preguntem avui si creieu que Alcaraz arribarà al nivell de Rafa Nadal. Creieu que sí, la lleugera majoria, el 55%, que no el 45%. En clau espanyol, us preguntem si voleu que RDT, que Raúl de Tomás, es quedi la propera temporada. Heu votat que sí la immensa majoria, el 79%, que no el 21%. Marc Peires està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope. Empieza a ahorrar tiempo y dinero contratando tu seguro en Verti.es y haciendo todas tus gestiones de forma digital sin tener que llamar o desplazarte a ninguna oficina. Entra ahora en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga, que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Caza tu recompensa. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Tiempo de juego. El de la cadena. ¿Eh? 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 ¡Cope!
Has
sacado el base, el balón de Nick García, la mete para Jordi Alba. Jordi Alba, el balón largo para Memphis Depay. Se la lleva Borja, se la pide Juanmi. Está Juanmi, puede irse de Alves. Está Juanmi, la pica fuera.
Alves en defensa.
La floritura.
Ay, Dios mío.
Con uno menos.
Moreno, se va Dembélé por la línea de fondo. Entrando Dembélé, Claudio Bravo, el rechace. A punto de metérsela el Betis, pero ha salvado Pechela.
Uy, va.
Cerca del área pequeña Canales, hace un amago, se revuelve. El tiro desde lejos, al palo.
Uy, va.
Guido. Ay, al palo derecho el tiro. Memphis Depay hace un amago, va a tirar. Ruiz Silva, córner. Balón interior para Juanmi, la abre para Alex Moreno. Alex Moreno que va a intentar el centro, córner. Fenomenal para la parte izquierda, Alex Moreno. Alex Moreno va a centrar.
Ahí,
para Borja Iglesias. Borja Iglesias.
Te traeré los recortes.
¡Juanmi Neto!
Muy bien, Neto. Bueno.
Ha tirado con dificultad con el interior de la bota izquierda.
Sí.
Ahí
sí.
Está de nuevo Ansu Fati recibiendo. ¡Tira! ¡Gol!
Mira,
Ansu Fati.
¡Gol! ¡Flojito!
Oye, como teníamos
esta noche. ¡Que cuelga el remate!
Entrado Barco.
Espérate que esto no se ha acabado.
La lucha, la baja. Adama Traoré se la deja para Dani Alves. Entrando Dani Alves, salva. Golazo. Jordi Alba, golazo. Final del partido. El Barça jugará la Champions. La próxima temporada ya, virtualmente, matemáticamente, el golazo, el zambombazo de un auténtico líder, de un capitán, de un chaval que además está en forma y que es de lo más peligroso en ataque, Jordi Alba. Real Betis Balompié 1, Barça 2, Jordi Alba, final del partido, Elena.
Oye, que me he hecho yo un lío, que el Betis está a 11 puntos del Barça, o sea, ya está, ya es clasificación matemática. Dale.
Així és, aquesta és la pel·lícula El tiempo de juego de la COPE, d'aquest Betis 1, Barça 2, marcador que efectivament classifica el Barça per disputar la Champions, la propera temporada, objectiu de mínims complert, i marcador que més el consolida en la segona plaça de la classificació. Demà toca ja rebre el Celta al Camp Nou.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Busquem ja les novetats prèvies a aquest partit i escoltem a Xavi, que ja ha parlat aquest matí en roda de premsa. Saludo la Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
I tenim, per tant, ja la llista de convocats de cara al partit de demà amb no gaires novetats.
Amb una novetat a la porteria, perquè està recuperat Ter Stegen de la indisposició que li va impedir anar a Sevilla i demà serà titular contra el Celta de Vigo a partir de 9:15 al Camp Nou. En canvi, cau de la llista una peça fonamental per Xavi, Busquets, que compleix el segon cicle de targetes en Lliga. De fet, els dos únics partits que s'ha perdut han estat precisament per això, per sanció. Són baixa els lesionats Piqué, Dest, Pedri, Nico i Sergi Roberto i entren dos migcampistes a la llista de 23. Un és Álvaro Sanz, i el coneixeu perquè va debutar a Mallorca i va jugar també en Copa Linares, i l'altre és Jandro, mig centre, que s'estrena en convocatòria oficial.
Perfecte, aquestes són les novetats de la llista del Barça de cara al partit de demà contra el Celta, i anem ara amb el més destacat de la roda de premsa de Xavi i Helena d'aquest matí, en la que s'ha parlat de present, però sobretot es comença a parlar molt de futur, ja?
S'ha parlat molt del mercat d'estiu i Xavi, podríem dir que la sensació és que és molt pessimista, que li fa por el que passarà en aquest proper estiu, veient també com els rivals directes o els equips grans s'estan reforçant, i el Barça, la frase més repetida és la delicada situació econòmica, avui també en sala de premsa. S'ha remarcat el tècnic que per ser competitius i guanyar títols han de fitxar, s'han de reforçar. El diagnòstic esportiu el té clar, les altes i les baixes. Diu que no canviarà massa el capítol de sortides perquè ell ja ha decidit de quins jugadors vol prescindir. El problema, el guió, l'ha remarcat, ho marca la delicadíssima situació econòmica que té el Barça i els que fitxen lligats de peus i mans.
Independentment si guanyes o perds, el Barça s'ha de reforçar cada any, i encara més doncs si perds, no? Aquest any no serà positiu perquè no hem lluitat per títols, no hem aconseguit cap títol, i a partir d'aquí doncs ens hem de reforçar. Tot el que vingui serà benvingut. Tenim la situació econòmica que tenim, ha de sortir gent per entrar-ne, vull dir que és difícil, de les més difícils de la història del club en aquests moments, però bé, ens hem de reforçar. Bueno, hemos hecho un diagnóstico, ¿no? Futbolístico, luego está el económico. Hemos hecho un diagnóstico y creemos, somos muy claros en lo que queremos de cara al año que viene, y a partir de ahí, pues todo lo que se pueda hacer lo intentaremos hacer.
Doncs està clar, Helena, ell a nivell esportiu té les coses molt clares, però depèn de la situació econòmica i del que, no del que vulgui fer, sinó del que es pugui fer, no?
Sí, perquè ara mateix no hi ha fair play financer. És que no hi ha diners per fitxar, s'està a l'espera de que s'activin les famoses palanques econòmiques, el CVC, que reportaria 270 milions, 40 per fair play, també vendre el 49%, el 50% de Barça Studios, però de moment tot segueix en stand-by i no hi ha marge de maniobra encara per fer front a cap fitxatge ni tampoc per inscriure els dos reforços que tenen tancats, que si ell i Andreas Christensen.
Sí, ell vol dos futbolistes per posició. Potser una de les coses que li agradaria fer és fitxar un home que pugui jugar de mig centre, de pivot, per afrontar situacions com la de demà, que no podrà comptar amb Busquets, i que sí que té perfils a la plantilla similars a Busquets, però no un clon, no?
És que ell no li veu cap recanvi natural a Busquets. De fet, ha dit que és l'única posició que no té doblada, la del capità, que és intocable per Xavi, i demana reforçar també aquesta posició de mig centre.
Bé, no hi ha un perfil exacte com el Busi en l'equip, i demà és una baixa molt important. I bé, hem de trobar aquest reequilibri quan no hi sigui el Busquets, no? Tant ara, demà, per exemple, hi ha diverses opcions, i de cara als anys propers, clar, el Busquets no serà etern, no? Per tant, és important, doncs, que la planificació del club també vagi per aquí, no? Per això dic sempre jo que el Barça ha de tenir com a mínim dos jugadors per cada posició ben ocupades, no? Per això és important.
També et dic que al mercat no és fàcil trobar un recanvi per Busquets, perquè és un futbolista molt especial i molt únic, i de cara a demà, Helena, jo crec que la solució és De Jong, segurament, no?
Sí, perquè Xavi és el que li veu un perfil més similar al de Busquets. Si estigués bé Nico, també seria una oportunitat pel jove jugador. El que passa és que creu Xavi que li falta una mica de vocació defensiva a Nico, i a qui veu com a recanvi més similar per Sergio Busquets és De Jong. De totes maneres, demà al mig del camp, Joan, són faves comptades, perquè sense Busquets, sense Nico i sense Pedri, en surten els tres que ocuparan la medular, que seran De Jong, amb Gavi i Riqui Puig, que va reaparèixer el Benito Villamarín com a interiors.
Quan li han preguntat per cert per Riqui Puig de cara a l'any que ve, molt no s'ha volgut mullar. Jo he tingut més la sensació de que prefereixo no dir res. He vingut a dir que prefereixo no dir res perquè ens ha d'ajudar en aquests tres partits que queden, però que no el veu la temporada que ve al Barça.
Ha dit que ara no toca parlar de futbolistes que han de ser importants en aquestes tres finals que li queden al Barça. Un d'ells és Riqui Puig, però és evident que no ha comptat gens amb el migcampista Xavi Hernández, i també ha remarcat en diversos moments a la roda de premsa que ell les sortides les té clares i que aquests partits que queden no li faran canviar d'opinió perquè té les idees ja molt, molt sòlides i molt clares.
Sí que vol comptar amb Dembélé de cara a la propera temporada, el que passa que no sé si podrà ser.
És la primera vegada, Joan, que ja li ha detectat cert pessimisme a Xavi amb la continuïtat de Dembélé, amb que el club pugui arribar a un acord amb el seu agent, amb Moussa Sissoko, amb qui s'ha reunit dues vegades en els últims dos mesos. Encara Dembélé no ha donat cap resposta a l'última proposta que li va traslladar Mateu Alemany, i el matís, el motiu és el mateix. Xavi ha repetit que s'ha d'adequar als límits econòmics del club i que la situació econòmica és molt delicada. Ell voldria que Dembélé es quedés, però la veritat és que ho veu bastant negre.
Al final es adaptarte a un nivel económico que nos vaya bien al club, ¿no? En este sentido, yo no tengo dudas con Usman. Futbolista diferencial, ¿no? Le ha faltado quizá pues el gol, pero por lo demás muy satisfecho, muy contento con él. El club sabe mi idea de cara al año que viene, pero ahí hay unas negociaciones, hay un representante, hay un jugador, hay un club, y que encaje ahí no será sencillo ni será fácil, ¿no? Vamos a ver. Ojalá, para mí, ojalá se pueda quedar, que estoy convencido además que nos va a ayudar. Nos ha ayudado hasta ahora, así que convencido de que lo hará si se queda y si renueva.
Veurem què passa. És un futbolista Elena que genera moltíssim debat. Hi ha molta gent que voldria veure el fora del Barça, però el tècnic ho té clar des del primer dia, que ell el voldria tenir molts anys aquí.
Sí, Xavi diu que encara que el 90% de decisions que pren no siguin encertades, el 10% els dona molt, que li falta gol, això és una evidència, només n'ha marcat 2 aquesta temporada, però que té molt de perill ofensiu, que aporta molt a l'equip, i prova d'això és que ha donat 11 assistències, que juntament amb Jordi Alba són els futbolistes que més passades de gol han donat.
Segur que li hagués agradat tenir a les seves ordres a la propera temporada Xavi al Barça a Haaland. El que passa que està a punt de fer-se oficial, ho seran els propers dies, aquesta setmana com a molt la que ve, que Haaland se'n va al City.
El Barça ja fa setmanes que tenia clar que el davanter noruec acabaria vestint la samarreta del Manchester City. Se li ha escapat el riure a Xavi quan se li ha preguntat si havia estat a Múnich. Ja va transcendir que va mantenir una reunió amb Haaland a la ciutat alemanya per intentar convèncer-lo del projecte. Xavi diu que la seva decisió, encara que no sigui oficial, d'anar al City, no és tant pel projecte, pel que li pugui oferir el conjunt anglès, sinó que el Barça no pot competir a nivell econòmic per fer-li una oferta ni per fitxar un futbolista de la categoria de Haaland.
No diría tanto, ¿no? Yo no voy a faltar al respeto a otros proyectos, ¿no? No solo el proyecto válido es el nuestro. Hay muchos más y que están triunfando, además. El City pues lleva un bagaje tremendo, ¿no? De resultados, de títulos, está ahí compitiendo, ¿no? Al final, si pasa lo que estáis diciendo, habrá sido sobre todo por el tema financiero, el tema económico. No tengo ninguna duda. Varias veces he estado en Múnich.
Home, segur que a nivell econòmic no es pot competir, és incomparable el que li ofereix el City i el que li pot oferir ara mateix al Barça. A nivell esportiu, és evident, jo crec també que ara mateix el projecte esportiu del City té un potencial molt per sobre del Barça. Esperem que això s'escurci en el futur, Elena. Xavi veu que l'equip va progressant i que està millor ara que quan ell el va agafar.
Sí, ell ha dit que si ens posem el primer partit, que va ser el derbi al Camp de l'Espanyol, i l'últim, aquest dissabte al Villamarín, la diferència futbolística és considerable, que han millorat molt, que encara han de polir moltíssimes coses, però que han fet un salt qualitatiu. Amb això no vol criticar Ronald Koeman, no vol dir que sigui una crítica cap a l'anterior entrenador, ho ha volgut deixar clar. I aquesta era la seva resposta quan se li ha preguntat directament si l'efecte Xavi s'està esvaint després de la golejada 0-4, després d'aquell partit de ciència-ficció al Bernabéu.
Aquí no se trata de que triunfe yo, de verdad. O sea, muchas veces, ¿no?, utilizan al antiguo entrenador para comparar, ¿no? Aquí se trata de que el Barça reflote, no de que triunfe yo, y aquí que triunfe el barcelonismo. Muchas veces comparan números, ¿no?, de Koeman conmigo. Sí, es absurdo. Si al final Koeman hizo un gran trabajo, nosotros estamos intentando hacer un gran trabajo y reflotar el Barça. Pero yo creo que en general el equipo ha mejorado mucho, y además de clasificación también, o sea, los números están ahí, y eso no es una crítica a Koeman. Koeman ha hecho un gran trabajo, o sea, yo no quiero criticar a Koeman. Yo cuando digo en noviembre estábamos mal, no es una crítica a Koeman, es que el Barça estaba así no por Koeman.
Xavi creu que el Barça ha millorat amb la seva arribada, però hi ha una cosa, Elena, que avui ha deixat claríssim Xavi, que ha de millorar la curta, que no li està agradant els darrers partits i que s'ha de fer millor ja començant per demà, que és no perdre tantes pilotes, no?
És que Xavi subratlla, i ho va fer després de guanyar el Benito Villamarín in extremis, que un dels problemes que ell té ja detectat en el seu equip és que els hi falta pulcritud, que perden masses pilotes i que han de minimitzar aquests errors. I avui se li ha preguntat com es tradueix això, si vol dir que detecta una falta de talent o de nivell a la plantilla, i així ho explicava Xavi Hernández, perquè ahir va ser un dels titulars que van destacar tots els mitjans.
Doncs sí, per mi la pulcritud és fer més accions bones que dolentes en el joc, i això passa per no perdre la pilota. Encara tenim moltes pèrdues de pilota, hem de minimitzar aquestes pèrdues, perquè després mentalment ja baixem, nosaltres ja ens estem dient a nosaltres mateixos que no estem jugant prou bé. En aquest sistema o aquest model de joc que volem implementar és molt, molt important no perdre la pilota. A mi m'ha de fer mal perdre la pilota. Hem de ser molt responsables, per això demano aquesta pulcritud en el joc, no? Sobretot quan tenim la pilota.
Ansu Fati, que va tornar a marcar el Benito Villamarín, no portava ni dos minuts al terreny de joc i va veure porteria. Ha dit Xavi que està al 100%, però que han de seguir un pla per anar entrant progressivament amb cautela i que per ara no el veu preparat per disputar els 90 minuts perquè s'ha d'anar a poc i progressivament, sobretot en aquests tres partits que queden.
Doncs perfecte, així està el Barça a poc més de 24 hores d'afrontar un altre partit de Lliga contra el Celta demà al Camp Nou. Condis, gràcies, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
En el principio fue un choque y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle un vehículo de sustitución.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional. Eso me ha dado la confianza para crecer y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Història interminable, no? Gran pel·lícula, de la nostra infància. No sé si serà interminable o no els problemes econòmics que arrossega el Barça. Esperem que s'acabin algun dia. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
La victòria al Benito Villamarín classifica el Barça per la Lliga de Campions de la propera temporada, que era un objectiu esportiu ineludible, i el Barça ja l'ha aconseguit, però al marge del tema esportiu és que la presència del Barça a la Champions de l'any que ve, Víctor, era des del punt de vista econòmic obligatori, també.
Era vital, i com deies, que si s'acaben aquests problemes econòmics en algun dia serà primer per aquesta passa, per les finances del Futbol Club Barcelona, que rebrà com a mínim 50 milions d'euros per estar a la propera Champions. Es desglosen 15 milions d'euros per jugar a la fase de grups i 34 milions més pel coeficient de la UEFA, el ser tercer al rànquing de clubs, just per darrere del Real Madrid i del Bayern. Penseu que, en comparació, si el Barça hagués anat a l'Europa League, hauria guanyat 8 milions d'euros pels 50 que dona la Champions només per participar. De fet, és tan important econòmicament la millor competició europea que el Madrid guanyarà aquesta temporada 100 milions i el Villarreal 80 pel que han aconseguit en aquesta temporada. A part de la Champions, Joan, si el Barça assoleix la segona posició en Lliga, podrà guanyar 7 milions d'euros més, que és el que dona la Federació Espanyola al Futbol Club Barcelona per participar en la Supercopa d'Espanya, i si la guanyés arribarien a ser uns 12 milions d'euros en total. Així que cada any segon el Barça rebrà 57 milions d'euros només començar la propera temporada, oxigen pels comptes, que creixerà exponencialment en mesura que s'aconsegueixen victòries en la Champions, avançada ronda i, sobretot, en els drets de televisió.
Doncs la classificació per la Champions, una magnífica notícia pel Barça des del punt de vista esportiu i econòmic també. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Atenció, que Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Carlitos Alcaraz. I és que Carlitos és la imatge de divendres, de dissabte i encara d'avui dilluns. Divendres Nadal, dissabte Djokovic, diumenge Zverev. Viva el Palmar i viva Múrcia és la frase que va escriure ahir a la càmera en acabar el partit. I a partir d'aquí es van succeir les imatges damunt l'escenari d'honor que es va muntar a la pista Manolo Santana. L'elegància d'Esberef, en el seu impecable discurs, la bendició amb cava del número 3 al cap del Murcià, i el discurs del Carlitos dedicant la victòria primer a Feliciano López, director del torneig, al seu equip dirigit per Juan Carlos Ferrero, i en tercer lloc a la gent de Madrid que va gaudir del seu tenis a la Caja Màgica. Però la millor imatge va ser quan, ja sense el micro, va mirar la llotja dels seus pares i se'n va adonar que no els hi havia mencionat el discurs. Un més veterà segurament hagués demanat de nou el micro per dedicar unes paraules a la seva família. Tant se val. Segurament els seus pares li van dir al Carlitos: tranquil, tu reserves pel pròxim torneig que guanyis. A lo millor, 5 de juny a París, Roland Garros.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge d'Alcaraz i, sobretot, de futbol. Parlem de seguida el nostre debat amb el Minguella i el Poli.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 12 12. Creu Blanca. Ahora es el momento.
Ja és aquí la cinquena edició del Campus de Futbol Mundo Deportivo. De l'11 al 15 de juliol, a Barcelona, per jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, la col·laboració de Danone i la coordinació de Mixports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
Dos quarts de quatre clavats de la tarda, saludem el Minguella. Hola, Minguella, bona tarda.
Bona tarda, com esteu, amics?
Molt bé, i tu què tal?
Bé, aquí estic amb el Júnior i el Lucho comentant el final de temporada aquest impressionant que estem visquent.
Sí.
Escolta, l'Exi l'altre dia al camp del Betis, tu, ja hem aconseguit entrar a la Champions, tu.
Sí, bueno, objectiu de mínims, objectiu de mínims que diu Xavi, no?
Home, i tant mínims.
Bastant mínims,
les abraçades que vaig veure per tot arreu semblava que havíem guanyat la Champions Mundial, no l'europea, la Champions Mundial. Semblava.
Poli, no te ríes por lo bajini, que no, te escucho.
Es que es un genio, José es un genio, macho. Es que lleva toda la razón del mundo, es un genio, tío. ¿Cómo no me voy a reír? A ver, Joan, ¿cómo no me voy a reír? Te tienes que reír, es que es verdad. Es que hay veces que da tristeza ver ciertas cosas. Es que estás hablando del Barça, no de cualquier equipo, con todo respeto para todos los equipos. Pero, hombre, el Barça es el Barça, digo yo, no lo sé, sí. A lo mejor la historia que tiene no es la que es, ¿no? Yo qué sé, pero vamos, yo es que como le tengo tanto respeto y tanta admiración a un equipo que es capaz de hacer lo que ha hecho y lo que ha tenido...
Sí, pues pero verdad, mira, son cosas... ciclos, son altibajos, hay épocas que estás mejor, hay épocas que estás peor y lo que hay que tratar es de hacer bien las cosas para volver a estar en primera fila.
Pero yo creo que cuando tú vendes motos y vendes burras, al final la realidad es la que es. Entonces te hartas de decir cosas y luego ves la realidad y ves cómo juega el equipo y que gana los partidos como lo gana y sufre lo que sufre, ¿verdad, José? Al final, pues claro...
Mira, con estas victorias ya ningún culé nos podemos quejar de que el Madrid gane al PSG o al City en un minuto 90. Porque nosotros hacemos lo mismo.
Sí.
Es decir, creo que hoy he leído que 5 partidos en época Xavi, que son 5 meses, se han ganado pasando del tiempo. Cuidado, sí. Que es legal, que es correcto.
Hombre, claro, bueno, sí.
Entonces quiere decir que hasta el minuto 90 has andado con la lengua afuera, para decir algo, para ganar equipos muy muy muy, muy buenos y tal, pero que no dejan de ser pues el Mallorca o el Betis o el no sé quién y tal, hombre, que el Barcelona... teóricamente tendría que tener resuelto antes del final del partido el resultado, y no está pasando porque no hay calidad, no hay nadie que resuelva.
Sí. Totalmente de acuerdo contigo, es que más de acuerdo no puedo estar, es que esa es la realidad, y sí, la realidad al final te pone en tu sitio, José, no te quepa ninguna duda.
Claro, por eso yo ahora, es decir, lo que más me molesta, me contento de que el Barça sea la Champions, que haya quedado entre los 4 primeros, de que la gente respire, el culé y tal. Pero aviso en rojo que esto no es suficiente. El Barcelona no puede quedarse solo con ese horizonte de entrar ahí en la Champions y todo esto. Que es mucho más. Que para hacer mucho más tienen que estar gente en los puestos de responsabilidad del campo de nivel Barça, que sea a nivel europeo, no a nivel de segunda línea. Y eso es lo que estoy viendo que está pasando.
Y además, Minguella, pasa otra cosa, que es lo que viene diciendo Xavi, lo ha dicho hoy en la rueda de prensa, que es que él o el Barça pueden tener más o menos claro qué hacer, pero después están pendientes de saber qué pueden hacer, porque la situación económica sigue siendo la que es.
Sí, pero esto totalmente. Cuando estás enganchado con el tema económico, te coartas todas las posibilidades. Pero cuidado que en la época Xavi se han fichado jugadores sí. Que si en otra época diríamos que están fracasando. Cuidado.
¿En quién piensas?
Hombre, pienso en Adama, que no toca la bola, pienso en el Torres, en sí. El, todo esto, claro, están 60 millones en claro. Un jugador que no pasa nada, que no resuelve un partido. Cuidado, que no tengo nada contra Torres. Llámese como se llame, el objetivo es lo de menos. Y cuando puedes gastar dinero, tienes que tener jugadores que resuelvan, no uno más. Cuidado. Y ahí está las decisiones de los que deciden, las tomas de decisión de los que mandan. Sí, sí. Y ahora, que ya ha terminado esta fase y ahora ya estamos clasificados, ahora empieza la liga próxima. La temporada próxima ya ha empezado. Y de las decisiones que tomes, de salidas y de entradas de jugadores, te va a ir bien a partir de agosto o septiembre.
Pues fíjate, yo pensaba, yo ahora mismo me he quedado en duda, porque yo pensaba que era antes el estilo que el jugador, macho, no sé por qué, me he liado. Yo pensaba que con el estilo ya podía ganar la Liga y podía ganar la Champions y podía ganar todas las cosas, no con los jugadores, pero bueno, puede ser.
Esto del estilo y del ADN, eso es una de esas que se han montado hace años. Un día estaba en un programa de televisión y digo, ya vi unos exégetas que hablaban, que tal, que no sé. Yo, escúchame una cosa, ¿me podéis detallar qué es el cruyffismo? Porque todos hablan del cruyffismo. ¿Qué es el cruyffismo? ¿En qué consiste el cruyffismo? Todos callados.
No sé, que no lo sabe nadie. Claro, está tal cual.
Entonces, el cruyffismo, ¿sabes lo que quería el cruyffismo? Siempre ganar.
Claro, no, tal cual. Además, ha sido un ganador nato.
Cruyff y todos, todos quieren ganar.
Claro, pues claro.
Lo que pasa es que hay algunos que entienden que en el Barça, para ganar, el mejor camino es, bueno, el camino de Cruyff, el camino que marcó Guardiola, en el que cree Xavi. Creen que para ganar en el Barça lo mejor es eso, y por eso eligen este camino.
Sí, pero yo te pregunto una cosa.
No lo eligen para perder.
Pero por ejemplo, cuando tú tienes en un ejemplo que en estos últimos 10 años, no me ve más para atrás ni más para adelante, estos últimos 10 años, hay un equipo que ha ganado de 5, 4 Copas de Europa, 3 seguidas, eso no es estiloso. Yo entiendo que no es estiloso, es ganar.
Sí, es estiloso ganar.
Pero el Barça, cuando ha ganado, tú mira cómo lo ha hecho, y lo ha hecho de una determinada manera. Pues no
¿Cómo lo ha hecho? Y si no hubiera ganado, hubiera sido un fracaso total y absoluto. Punto. Escúchame, no le den más vueltas.
Joan, que yo ya soy muy veterano. La determinada manera era ganar tres ligas en el último minuto del último partido.
Eso, bien, buena pregunta, José, buena pregunta, buenísima. Eso es el estilo, ¿verdad? Sí.
Yo lo celebré como el que más, y daba unos saltos.
Pues claro,
Pero se necesitaron 37 partidos y 90 minutos para ganar tres ligas, ¿eh? Y algunas porque perdieron los otros, ¿eh? Y valen igual. Pero eso es así.
Mira, Joan, tienes que entender una cosa. Cuando tú quieres vender un estilo, al final, ¿qué terminas haciendo? Fichando jugadores. ¿Por qué Xavi con ese estilo no dice, no necesito jugadores porque el estilo...
Jugadores que sepan jugar a eso.
No busca jugar, porque Haaland no juega al estilo del Barça, no. Ya te digo por poner el estilo.
Haaland no lo va a fichar el Barça, tranquilo.
Te he puesto un ejemplo. Yo estaba oyendo que el Barça quería a Haaland tal y cual. Ese no es estilo Barça, pero ahí lo tienen, lo querían. Si hubiera tenido dinero, pues a lo mejor lo hubiera fichado. Entonces yo te digo, yo soy entrenador, yo tengo un estilo. Digo, señores, a mí no me hacen falta jugadores. Yo voy a poner el estilo y mis jugadores, los que yo tengo hoy...
Está claro que te hacen falta buenos jugadores, pero eso no lo vamos a discutir.
El estilo Barça era Romario, que llegó ahí, y dijo, voy a hacer 30 goles, hizo 30 goles y se fue.
Y Ronaldinho. Exactamente.
Claro, el estilo es
y Stoikov.
Claro.
Acuérdate, claro. Y Eto'o.
Bueno, pues vosotros ya estáis a lo vuestro, ¿no? Ya a final de la Champions y tal, y el derbi.
Yo ayer sufrí un montón porque digo, macho, me ha puesto tres titulares, no tiene ninguna necesidad. Casemiro, ya sabemos, fíjate cómo estaba ayer, Kroos cómo estaba ayer. Es que están con el gancho, tío, déjalos una semana de descanso. La semana que viene los pones 40 minutitos, una horita.
Bueno, eso y el es otro lo que partido. Era, ¿no? Rotar un poco y tal, y que llegue la gente descansada.
Claro,
¿no?
Es que hubo una jugada, ¿te acuerdas la de Nacho? La patada que le pegan a Nacho en la rodilla. Yo dije, nos hemos quedado sin centro.
Buena patada, ¿eh?
No, una patada extraordinaria. Es que, a ver, el partido de ayer que el Madrid, porque es que por mucho que queramos inventarnos otra cosa, no se juega absolutamente nada de nada. Es que no tiene nada que ganar. Entonces, poner a un jugador que te puede ser útil para la final y que es necesario para jugar la final, que la tienes a dos semanas vista, a mí me parece una temeridad, con todo el respeto para todos los equipos. Por supuesto que tienes que querer ganar. Por supuesto que el Madrid salió ayer, lo que puede hacer es intentar querer ganar. Pero cuidado, de ahí a cometer un... una imprudencia, por no llamarlo de otra manera, el que tú alinees a Modric, el que tú alinees a Kroos, el que tú alinees a Casemiro, a Valverde, a tal, a Vinicius, que le pueden pegar la patada que le dan a Nacho, se la pegan a Vinicius, sí. Y aquí se forma un Cristo ayer que no veas.
No, pero Miguel, no. Hay que jugar un poco con eso, pero también no puedes tener a los jugadores tres semanas parados sin jugar. Tienen que rodarse un poco.
No, pero el partido de ayer era un partido muy exigente para el Atleti, porque los próximos partidos... Claro.
El problema es que era el Atlético, y contra el Atlético el que va vestido de blanco tiene que dar la cara. Claro.
Efectivamente.
No puede aflojar. Ahora, luego contra otro equipo, que sea, pues ya puedes hacer más variación. Pero claro.
Y que el Atlético se estaba jugando la Champions ayer.
Sí, señor.
Entonces, claro. Viste las patadas, las cosas como están. Claro. Eso es lo que yo me refiero, Joan, de que para mí fue un riesgo innecesario. Yo ayer quería que se acabara el partido. Va, igual el resultado, a mí qué más me da el resultado. ¿Qué me importa a mí el resultado?
A ti ya solo te importa el 28 de mayo.
No tengan ninguna duda. Bueno. Ninguna. Porque la Liga, mira, el Madrid, uno de los problemas que tiene el Madrid, de la grandeza que tiene, que ya la Liga no vale. Es que la Liga ya no vale.
O sabe a poco ya.
No, ya ha pasado, ya no existe, ya eso está pasado, esto está muerto, ya hay que pensar en el futuro, y el futuro más inmediato es la Champions, sí, y si gana la Champions, ya tampoco vale la Champions, se empieza la Liga.
Sí. Sois insaciables, ¿eh?
¿O no, José? ¿Es así o no es así? Ahí. José me entiende.
Bueno, que lo vamos comentando todo, amigos, lo dejamos aquí de momento.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Adiós. Que vaya bé, seguim.
El Barça ja està a la Champions. Ara ha de quedar segon a la Lliga. Primera escala aquest dimarts guanyant a l'estadi.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego. Amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Dimarts, des del Camp Nou, Barça-Celta.
Manolo Oliveros. Elena Condis. Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Òscar Pereiro,
amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. When I look
at you in your eyes. 20 minuts i les 4, ara parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda, Batllori.
Empat a 1 davant d'Osasuna, que apropa més a l'Espanyol a la salvació, però encara no podem dir allò de que l'Espanyol matemàticament està salvat.
Això és com un part, sí. Està costant, I va costar ahir molt. 1-1 amb Osasuna, un partit amb dos parts, evidentment. La primera, lamentable, amb un RDT...
Molt dolenta de l'Espanyol i molt bona d'Osasuna.
Sí, amb un RDT suplent. Diu que no és temps per parlar de càstigs, però evidentment doncs, sona a que RDT no estava prenent-se massa en sèrio en les últimes setmanes, però crec que li va sentar bé a RDT, que va sortir amb una mica més de ganes, i també amb Melamed i amb Melendo, que van fer una gran segona part, regulars de Melamed per l'Escaire. En fi, que l'Espanyol respira una miqueta, la gent una mica tranquil·litzada, la gent que va tornar a cridar contra el projecte de Rufete, un Rufete que ara està esperant la trucada de Mr. Chen. Per què? Perquè el que et vaig explicar la setmana passada, perquè és ell el que decideix i el que decidirà què passa amb el futur. Avui hem estat a Cornellà amb la presentació d'unes criptomonedes que doncs, han fitxat per l'Espanyol, entre cometes, CryptoSnack. Té tokens, que són monedes per jugar online.
No sé què és.
Més tranquil, jo no sé. Tampoc ho sé. Però l'any que ve, si tens una criptomoneda, podràs pagar l'estadi al Bocata del Frankfurt amb bitcoins. Estic impressionat. Marc, tira el tall de Mau parlant de Rufete i estarem més tranquils.
Bueno, sí, la salvació matemàtica, digamos que el presidente es la conversa que siempre todo el mundo espera, ¿no? Que tenga con Rufete. Un nivel más personal de poner encima de la mesa de lo que quiere cada uno y lo que espera de ambas partes, pero digamos, cada día se va teniendo conversas de trabajo, que se hable más claro sobre el futuro de que juega cada persona en este proyecto, probablemente se desencadene, pero eso no, digamos, no es una implicación o no es una causa del trabajo que se tenga que hacer.
Ahir al Tiempo de Juego vam parlar de Diego Martínez, vam parlar de que RDT doncs, està, no diem sol al vestidor, però que, home, hi ha força companys que estan una mica farts del seu nivell d'implicació i de com és aquest futbolista que és excepcional al camp i a fora doncs, és difícil de portar. I avui li hem preguntat a Mau, el conseller delegat de l'Espanyol, el futur del golejador blanquiblau.
Esto yo creo que no lo podía garantizar nadie. No sabemos que hay una cláusula y... O sea, hay una cláusula de salida. Si alguien lo ejerce, pues nosotros poco podemos hacer.
Sí, senyor. I la tercera i última resposta de Mau, parlant sobre si aquest estiu ens rascarem la butxaqueta per fitxar més coses del que hi ha previst. Em sembla que no.
No planificamos con nada extra, ¿no? Sobre lo que tenemos. Y luego, si hay algo extra, será un plus, ¿no? Pero tenemos que trabajar como profesionales ejecutivos del club, hablo, ¿no? Tenemos que hacer nuestro trabajo sobre lo que tenemos.
¿Descartas que pueda haber esa inversión o no?
Yo no cuento. Tenemos que hacer la planificación sobre recursos propios del club.
Avui hi ha hagut entrenament, demà també, roda de premsa de Vicente Moreno, perquè això no para, dimecres, a veure si ens salvem d'una vegada, amb Mendizorroza.
Al camp de l'Alavés, sí. Tenim a Javi Ardear, el director de Tiempo de Español. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues seguimos en ese impasse de espera para certificar de forma matemática la salvación y sobre todo para activar todas las decisiones de futuro que hay que tomar, ¿no?
Hombre, yo espero que en esa reunión que va a tener el presidente con Rufete le diga que no le va a renovar y que Vicente Moreno también se va. Yo es la única ilusión que tengo, sinceramente, porque lo demás creo que son poner parches a una situación que va totalmente a la deriva a nivel deportivo. Ayer tuvieron que ser dos jugadores del plantel, es decir, un jugador como Nico Melamed, el más joven con 21 años, el que tuvo que poner lo que había que poner, y luego un Óscar Melendo que tengo mis dudas de que vaya a renovar y que está más cerca de la Almería que de quedarse aquí, siempre y cuando siga Vicente Moreno, cosa que espero que no siga, porque creo que ha perdido los papeles totalmente como técnico del Español. Así que ojalá se cumplan esos deseos, y lo que decía aquí, y también lo ha comentado el CEO, Mao, hay un Excel en el club donde está planificada toda la temporada. Ese Excel lo hizo José María Durán para que se lo pudiera trabajar Ramón Planes, eso se ha quedado allí, y en ese Excel no hay ninguna aportación económica del presidente Chen en tema económico, sino que lo que hay es una serie de jugadores que se tienen que vender y una serie de jugadores que no van a renovar o que se les acaba el contrato para rebajar la masa salarial. Y a partir de ahí, todo lo que venga, como podría ser una supuesta venta de Raúl de Tomás, que eso yo tengo mis dudas, pero bueno, vamos a ver qué pasa de aquí a final de campaña. No me refiero ahora, sino antes de que acabe el mercado de verano, que aún queda mucho para eso. Pero bueno, el club no trabaja pensando en todo eso. Hay ese Excel, y ese Excel es el que teóricamente se iba a cumplir por parte de Durán con Planes. Ahora vamos a ver qué es lo que está pasando. Lo que yo veo, si a mí me preguntas ahora qué pienso que va a pasar, yo te lo digo, Rufete va a seguir, Vicente Moreno se va a la calle.
¿Tú crees que Rufete sigue?
Yo creo que sí, no sé por qué, porque sí, a ver, no entiendo toda esta demora. Es decir, él está trabajando, pero lo que no puede ser es que un director deportivo esté haciendo un equipo cuando él no va a ser el director.
No, pero yo creo que es que lo que, es decir, confían en Catoira, no va a llegar nadie de fuera.
No, si yo no, me da lo mismo. Es decir, lo que yo pido es que él se vaya, que no siga. Me da lo mismo y a quien venga.
Es que yo penso que es posible que al presidente le ofrezca la renovación, pero insisto, yo creo que Rufete dirá que no, ¿eh?
Bueno, pues mira, creo que es lo mejor por dignidad.
Mi sensación, ¿eh?
Que puede hacer. No, yo, mi sensación es que él va a seguir. O por lo menos que el presidente le va a decir, oye, sigue, porque está trabajando para ese proyecto. Que el sacrificado va a ser Vicente Moreno, eso está clarísimo. Y a partir de ahí, si viene Diego Martínez, me parecería un gran entrenador. Pero yo no entiendo tanta demora de todo esto. Es decir, no creo que tenga nada que ver que el club esté en primera o en segunda, que va a estar en primera, por supuesto, desde hace ya 40 días que se cumple hoy, desde que se cesó a José María Durán, para no haber tomado una decisión de quién va a planificar la próxima temporada. Si es Catoira, bueno, Catoira tenía una buena imagen de cara a Durán también, y parece que es un secretario técnico que bueno, pues que gusta, tanto le gustaba a Durán como también le gusta al actual CEO, que es Mao. Así que vamos a esperar, pero repito que para mí estamos demorando demasiado en el tiempo, y hay muchísima gente que está, pues, ayer se vio en el estadio. Que hay una sensación de que hay una masa silenciosa que, bueno, que va como va. Hay otros que, bueno, que deciden que no les gusta lo que está pasando y muestran su descontento.
Okay.
Pero creo que el proyecto Rufete hace tiempo que ha muerto. Espero que no revife otra vez, porque entonces volveremos a estar en la misma situación que estamos este año, el año pasado, etcétera, etcétera.
Lo vamos comentando. Javi, gracias.
Buenas tardes.
Que vagi bé, Quique.
Bona tarda.
Albert Díez, una tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
I avui juga al Girona.
Sí, per tancar la 39a jornada de la Lliga Smartbank, la Lliga de Segona. Gran partit a Montilivi, 9 de la nit. Girona-Tenerife. El Tenerife, que és el millor equip visitant de la categoria, i a més són rivals directes, perquè és cinquè amb 64 punts al Girona, quart amb 2 punts més al conjunt canari. Un partit important perquè, de no sumar, ara mateix el Girona és amb només un punt de marge sobre el setè, el primer equip, fora de les posicions de privilegi. Ara entrem en els noms propis. Abans sentim el tècnic del Girona, Michel Miguel Ángel Sánchez.
Estamos en una oportunidad histórica de meternos otra vez en playoff. Dependemos de nosotros mismos para conseguirlo, pero hay que dar el paso ese y luego, si no lo conseguimos, seguimos dependiendo de nosotros mismos, que es súper importante, súper importante. Entonces, bueno, tendríamos 3 partidos por delante para conseguirlo. Con menos margen de error. Necesitamos un Montilivi que empuje. Estamos en una oportunidad histórica, meternos en playoff otra vez.
La veu del tècnic del Girona, que busca, semblava fa setmanes que això era normal, busca 2 victòries seguides després de guanyar per la mínima a camp del Coell descendit l'Alcorcón. Recupera el Girona a Bernardo i a Valeri, però té les baixes de Pol Lozano sancionat i de Tarrats i de Víctor Sánchez, lesionats 9 de la nit a Montilivi, aquest Girona-Tenerife.
I de la jornada de la primera federació, Gil, que destaquem. Bona tarda.
Bona tarda, Batllori. Doncs mira, l'Andorra 3, Albacete 1, pas de gegant dels d'Eder Saràbia de cara a l'ascens directe, remuntant el gol Manchec, que arribava en el minut 2. El tècnic andorrà s'ho veia, però, a venir, Eder Saràbia.
Una tarde redonda. Yo estaba convencidísimo, es que lo sabía, que el equipo iba a rendir así. El equipo tiene muy claro lo que tiene que hacer, tiene muy claro cuál es el camino, tiene muy claro en lo que es muy bueno. Hemos tenido muchísima personalidad, hemos jugado fútbol de manera increíble y bueno, pues a celebrarlo, pero evidentemente aquí queda todavía muchísima tela que cortar.
Que hagués avisat i haguéssim apostat. Andorra ara és líder amb 67 punts, 2 més que el Villarreal B i 3 més que el Albacete. I l'altre partit de la jornada, el Johan Cruyff barra l'altra Creu Alta, amb 3.000 arrequinats, Barça B 0, Sabadell...
Invasió arrequinada.
Invasió absolutament sabadellenca per una victòria 0-2 del conjunt d'en Pedro Munitis.
Si te digo que lo habíamos soñado así, a lo mejor te estoy engañando, ¿no? Porque lo que pensábamos que iba a ser un partido muy complicado, que nos iba a tocar sufrir en muchos momentos, un equipo que te quita el balón. Creo que hemos sido merecedores, creo, bajo mi punto de vista, de la victoria. A lo mejor no con una diferencia de 2 goles, ¿no? Pero...
Aquí sí queda més per endavant, perquè ara el Sabadell té 55 punts, per davant de Linares, 54, Atlético Baleares, 54, i amb 52, Algeciras i Nàstic de Tarragona.
I a la Lliga Femenina, Silvia Ortiz, una tarda.
Bona tarda, Joan.
Una situació morbosa. La classificació del Real Madrid per la Champions depèn del Barça.
Sí, senyor, en una última jornada, la pròxima setmana, diumenge a les 12, el Barça rep l'Atlético de Madrid al Johan Cruyff i el Real Madrid rep el Villarreal a Valdebebas. Amb un empat contra el Barça, l'Atlético s'assegura la tercera plaça i deixa el Real Madrid sense Champions. Veurem què passarà. També anirà la Champions la Real de Natàlia Arroyo, que s'ha assegurat la segona plaça. El Barça va guanyar ahir el Rayo 1-6 amb polèmica arbitral. Un penal dubtós al minut 8 de partit va acabar amb les expulsions d'Engen i Jonathan Giraldez, que segons l'acta va dir és una vergüenza, este és el nivell de l'arbitraje, per això se'n van al carrer. El Barça va remuntar amb hat-trick inclòs d'Aitana Bonmatí.
Jo personalment no sé què pensaran les meves companyes, però jo estava molt tranquil·la. És més, quan ens han marcat el gol així de manera injusta, hi han hagut dues expulsions que no entenem molt bé per què, hem dit, és que aquest partit l'hem de remuntar com sigui, perquè no ens en podem anar amb aquest mal gust de boca. Per tant, és el que hem fet, ens hem posat les piles amb el 1-0 en contra i bé, 6-1, no?
Bona notícia ahir. Avui, Lieke Martens ha començat a treballar amb el grup a 2 setmanes per la final de Turí. I bona notícia per l'Espanyol, que s'ha posat líder en solitari aquest cap de setmana després de l'empat 2-1, que era co-líder amb les blanquiblaves. I a falta de 3 jornades pel final, només puja el primer i el pròxim diumenge pot acabar de sentenciar-ho l'Espanyol perquè juga contra Osasuna al Sadar, diumenge a les 12. Atenció, perquè l'última jornada és el camp del Levante, les Planes de Sant Joan d'Espí, que està a 2 punts i també tindria opcions de pujar.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Fins aquí al futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. En la ràdio...
Va pitar!
Todo pasa en COPE.
Ojo, ojo, que llega Ancelotti al restaurante.
Muy buenas de nuevo, Juanma. Sí, llega Ancelotti, se está bajando del coche, está feliz, sonriente.
Tira tú, no le pongas pinganillo.
Hola, Carlos, buenas noches.
Chao.
El partidazo de Cope en directo.
Estaba escuchando por radio.
Sí.
El coche.
¿Y qué tal suena el partidazo? Suena bien, ¿no?
Muy bien, muy bien. Sí, sí.
¿Otra final?
Sí, contento. Contento, muy contento.
Que aproveche. Adiós,
gracias,
mister.
Gracias.
Adiós, adiós.
Es oyente, Carleto.
Bueno, pues no hay mejor manera de
interrumpir la programación.
Oye,
estamos haciendo la promoción.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, en la radio todo pasa en El Partidazo de COPE.
¿Hay alguien que dude que lo mejor que hay en la vida es poner la cadena COPE y enterarse de todo?
Con Juanma Castaño.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando para proteger hogares y negocios. Y hoy vamos un paso más allá. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descúbrela en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
No ha pogut ser, Albert. Llàstima, el Manresa es queda a les portes del seu primer títol continental.
Sí, fem la lectura positiva. El Baxi Manresa ha aconseguit el primer subcampionat europeu de la seva història. Primera final europea i el que tu apuntaves, derrota davant un Lenovo Tenerife que va ser superior a aquest 87-98 en una final espanyola. Tot acompanyat per una colònia vermella de 5.000 aficionats. Pedro Martínez és l'entrenador del Baxi Manresa.
Els valors que ens han portat fins aquí, que han portat aquesta gent, que ha cregut en nosaltres, que fins i tot diria que l'equip també ha cregut que podia guanyar, això té que continuar, no? Té que continuar i bueno, pues normal que ara estem decebuts, tant els professionals com els aficionats, però la vida sigue i jo crec que hem de pensar en lo següent.
Un Pedro Martínez que ha estat escollit el millor entrenador de la competició de la Champions del bàsquet i Chima Moneki el millor jugador MVP. Recordem que ara al Baxi Manresa li esperen els play-offs de la Lliga Endesa.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
És el gran nom propi del cap de setmana. Abans en parlava l'Oliveros. Carlos Alcaraz guanya l'Open de Madrid de tenis, es situa sisè del món i renuncia a Roma per arribar bé a Roland Garros.
Yo soy un jugador de ponerse retos difíciles, ¿no? Al final, ante las dificultades, yo creo que soy un jugador que se crece y yo creo que aquí en Madrid lo he demostrado. Yo creo que a Roma no iré. Quiero estar centrado al 100% en París y obviamente pues lo que me pasó con Rafa en el tobillo, ciertas molestias en el pie, prefiero descansar, recuperarle al 100% para ir a Roland Garros de la mejor manera posible.
Declaracions d'Alcaraz a Televisió Espanyola i acabarem amb hoquei patins. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Felicitant el Barça, campió de la Copa del Rei, i el Manlleu, campió de la Copa de la Reina.
El Barça ganó su 24 Copa del Rei en una final menos competida de lo que se preveía. El 4-0 que le endosó al Reus refleja la superioridad azulgrana contra el eterno rival catalán. Pau Bargalló, decisivo con dos goles en la durísima semifinal contra el Noia, en la final no marcó, fue declarado MVP del torneo.
Molt content de com ha anat tot. La veritat és que crec que hem estat molt serios als tres partits. Ens ho mereixíem també i al final doncs, encara ens reforça més que sabem que estem fent les coses ben fetes, que entrenem molt durant tot l'any per aixecar títols i bueno, doncs, encara ens queda el més gros.
En chicas, el Manlleu superó en la tanda de penaltis al Caldas por 3-1 después de acabar la prórroga con empate a 3 en una de las finales más igualadas y emocionantes de los últimos años. Es la tercera copa para las osonencas, segunda consecutiva, mientras que a las vallesanas, actuales campeonas de Europa, se les sigue resistiendo el título de copa que el año pasado también perdieron contra el Manlleu. María Díez, jugadora del Manlleu, que por cierto se retira al final de la temporada, satisfecha.
Significa que se'n reconegui tot l'esforç que hem fet durant tota la temporada. Ha estat una temporada molt difícil perquè els equips de dalt doncs, tenim tots molt bon nivell, llavors ha sigut molt complicat de poder arribar a la final d'aquesta Copa de la Reina i a sobre doncs, poder-la guanyar contra un rival com és el Palau de Plegamans, que són unes grans jugadores, doncs ha sigut una alegria immensa.
Y un apunte más de hockey, en este caso hockey hierba. El Athletic Terrassa se proclamó campeón masculino tras derrotar en la final al Polo y el Sanse Complutense hizo lo propio en chicas tras ganar al Club de Campo.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
¡Hail, superstar! Atenció a aquesta. La justícia francesa ha condemnat a 2 mesos de presó un home que es va fer passar per un jugador del Paris Saint-Germain per no pagar la seva estada a un hotel.
Anem a desembre del 2021, el paio entra a l'hotel i diu que és Diarra. Diarra. És Diarra, un jugador dels Sots 19 del Paris Saint-Germain. Dos dies en pensió completa, esmorzar, dinar i sopar inclosos, i després, adéu-siau...
Paga el PSG.
Paga el PSG, paga el jeque, eh? El cas és que el tio, quan l'han detingut, té 28 anys. Clar, 28, per un joc com fos un tio de 28 anys amb un paio de Sots 19, no acaba de... Bueno, l'impostor, en tot cas, ni s'ha presentat al judici en el qual li han caigut aquests dos mesos de presó. Atenció a aquesta! Última hora!
Última hora.
Si tienes una fanfarria, Pairés, adelanta Javi Gómez en Deportes Cope, han dinat a Madrid a Raf Hakimi i... Kylian Mbappé.
Mbappé està a Madrid.
Exclusiva primícia de Javi Gómez. Han dinat a Madrid a Raf Hakimi i Kylian Mbappé. Raúl García Leónidas amplia el seu contracte amb l'Atlètic de Bilbao fins al 2023.
Gràcies, Gil.
De nada, Jordi, ya lo tenemos aquí.
Que vagi bé.
La comida la pago yo.
Marxem actualitzant enquestes. Creieu que Alcaraz arribarà al nivell de Nadal? Sí, 55%, no 45%. Voleu que RDT es quedi la propera temporada? Sí, 78%. Seguiu a la Cope, a Esports Cope. Estem pendents de tot, cuideu-vos molt.